I d'avui és dimecres, i els dimecres sabeu que acabam aquests petits plaers en la companyia de Bernat Cifra, en la seva crònica. Bernat, molt bones tardes, com estàs?
Bones tardes, molt bé. Mira, aquí en el Port de Pollença, disfrutant d'un mes de setembre, ja molt bo, molt calmat, preciós, està de vora la mà. Hi ha menys gent, hi ha més silenci, per tant.
Ets un privilegiat, idò,
eh? Bé, mira, però fem feina i no estan mai sense fer res, eh?
Molt bé, què mos has de contar avui, Bernat?
Bé, jo volia fer un resum del Festival de Pollença, un resum molt ràpid, perquè ja ha passat, però en fi, va ser notable i va haver coses extraordinàries i volia repassar-los un poquet. No?
Molt bé, jo imagino que tu has anat a tots els concerts, no?
No he anat a tots, de me n'he deixat dos, però en fi, de set vaig anar a cinc.
Molt bé, mos pot fer un bon balanç, no, Ido?
Crec que sí, que, bueno, per mi realment és impressionant això, eh? I clar, com ens hi posàrem ajudant en Newman, com a dia som com a cofundadors del festival, no mos creiem arribar en el número 57, de modo que arribat en aquesta fetge i havent tocat de prop algun dels concertistes d'enguany, dient que ha valgut la pena, senzillament. Bé, així que ens hi posàrem el dissabte 4 d'agost i ens endolcirem a la prestigiosa orquestra barroca de Sevilla, que ens faria assaborir tot un programa Vivaldi, tutto Vivaldi, el músic capellà de Venècia, il prete Rosso, perquè era ros de cabells, que va viure de 1678 a 1741. Bé, a la primera part ens va donar un concert per corda, aquesta orquestra de Sevilla, i un salm de la Bíblia, el número 126, el famós Nisi Dominus ae edificaveri domum, si el Senyor no edifica la casa, en va treballen el constructor. Tot una idea bíblica molt important. Bé, expressada per en Vivaldi de forma extraordinària i on ja apareixia el contratenor basc, d'Euskadi, Carles Mena. Molt bé. I en la segona part, aquest mateix cantant, ens va donar quatre fragments d'òpera, passàvem a la part profana d'en Vivaldi, que va escriure, com sabem, tonelades de música religiosa i tonelades de música profana. Ara, perdoneu-me un entranyable parèntesi.
Sí.
Vaig dir a la meva nebodera Mariona Moranta Callón, que feia d'acomodadora i que és exitosa alumna de ballet, i vaig dir, Mariona, què t'ha semblat aquest cantant? I ella me respon admirablement. Jo hagués ballat improvisant-ho tot el que ell cantava. Això és extraordinari, que la música arribi en el jovent d'aquesta manera.
És molt important, eh?
Molt important, molt important. Bé, després no puc parlar també del dissabte 11, on el duo Ale Alekei i Goodesman, que tocava violí, i Yungi Ki Ho, coreà, que tocava piano. Realment aquest duo era una autèntica bruixeria, una autèntica, una tècnica prodigiosa, inimaginable, indescriptible. No hi ha dubte, no hi ha dubte que estàvem davant d'una cosa que no havíem vist mai. Una cosa de bruixeria, de màgia, que no havíem vist forma de tocar violí.
Feien virgueries, no?
Virgueries, sí, sí. Però jo, en quant a la valoració artística, que en parlin altres, no va d'això. Així que passam ja en el dimecres de 15 de l'Assumpció de Maria, dia de l'Assumpte, que diem que varen tenir el quartet Vogler, que mos va donar un exquisit quartet d'en Ravel, en fa, i un quintet d'en Brahms, dues obres realment precioses. En el quintet s'hi afegia el clarinetista palmassà Pasqual Martínez Forteza, que ja té caràcter internacional. I també la coneguda mezzo-soprano irlandesa, però que viu a Madrid, Sandra McMaster, que ja havia vengut a Pollença, i mos va donar aquesta obra d'Anton García Abril, fechada en 1933, que se titula Canciones del Jardín Secreto, y que son 5 poemas de autores árabes, andalusos, y que tratan del paisaje de Andalucía, siempre tan el Valle del Guadalquivir y todo eso, y temas amatorios. Una maravilla, una maravilla. Bé, en el concert que no vaig anar i que no puc parlar són el de dia de 8, Operàmida, i en el que és un concert molt popular, és per la família.
Un concert familiar, que va ser.
Sí, familiar, sí, no hi solten, l'any passat ja el donaren i tampoc. Però, en fi, clar, jo sóc mal de moure i procuro que no m'hagin de moure massa, no és vera? Bé, i així va passar també amb el concert del guitarrista Ricard Gallén, un guitarrista, però clar, per allò de ser guitarra tot sol, però vamos, diuen que va ser molt bo, i jo amb unes les lloances que varen donar persones revelants i enteses. Ara, el que sí que me vaig deixar encantar va ser precisament el dia de Sant Bernat. Vaig procurar que la festa meva dilluns tint sé que va més prest i podem traslladar Pollença, sentir l'orquestra L'Aurora, l'orquestra Aurora de Londres, dirigida per Nicolás Collón, o Colón, suposo que no ho va dir, però s'escriu Collón, vaja, amb aquest cognom. Bé, a la primera part hi va haver les obres de Mozart, una molt senzilleta de 2 peces de ballet a l'Òpera Idomeneu, però després va venir el concert per piano i orquestra número 25. On varen tenir, mor varen treure els ulls i les orelles per veure una superpianista, Nimogen Cooper. Era una totella serietat, domini, força i lirisme. Ho vaig intentar reunir aquestes 4 paraules. Serenitat, domini, força i lirisme. He dit que veure com tocava, sense esperar cap gest del director d'entrada, sinó que les entrades les donava ella mateixa, alternant amb aquell entramat que pareixia un brodat de Mozart, una cosa sèria. Record que una dona oient que ve a tots el concert, que és la neta del nostre gran Callón, en Francesca Callón, Ramon Ells, em va dir: quina gran pianista aquesta Imogen Cooper anglesa. Només va fer el comentari i jo li dic: Francesca, realment hem sentit una meravella de combinació piano d'orquestra, perquè era un teixit de fues, de tenir-se el piano i orquestra sense la menor falta, sense el menor pecat venial, i ell amb una seguretat enorme. Bé, després aquest bitxós Collón me'l va donar la 5ª Sinfonia, una exhibició realment admirable de la que significa que una orquestra te doni tota una obra totalment de memòria. Ell, el director, la sabia totalment de memòria. I no en parlem de cada un dels intèrprets, una quarantena. Això és una prova impressionant. A més, una obra difícil, com és la 5ª Sinfonia de Beethoven, possiblement la peça més popular de tot l'opus Beethoven. Ara, esclar, allò tenia un mèrit enorme tècnic, un mèrit tècnic enorme. Ara, la interpretació a mi m'ha aparegut tan singular i tan personal que jo vaig arribar a dubtar si era exactament la màxima ortodòxia d'en Beethoven. Vaig pensar i vaig dir: realment, jo, com que la tenc per bons autors, bons directors, per mi me'n torno una miqueta en el meu compact disc d'autors realment admirables. Però ja t'he dit que allò era una exhibició fenomenal. Ara jo me'n torno en els autors i ja som més ortodoxes, més fixos, som així de...
més clàssic.
De clàssic, i sí, i de... Bueno, Però aquesta pianista que torni quan vulgui, això fora de
ser. Està convidada a tornar,
eh? És trobar, sí, és trobar. Imogen, que per aquí diu Imogen, Imogen Cooper, que tornau a Pollença quan vulgueu, amb el Mozart o el que sigui, perquè les vostres mans damunt el piano són el que se diu magistrals. No sembla que hi pugui res més darrere vostre. Bé, i arribam en el dimecres 29, dimecres 29 d'agost, amb una dels del pinacles de la música de tot el temps, la missa en si menor d'en Bach, que se pot considerar el culmen de la música barroca. A pesar de que si anem a fan dir entre aquest culmen, que seria la traducció castellana de colmo, aquest culmen de la música barroca, que és en la missa en si menor, que és d'en Bach, si no preferem més un altre culmen, que és el Messià de Handel. Per ventura jo m'inclin per aquesta segona. No deu ser tan complicada i tècnicament tan meritòria, perquè això d'en Bach ja és el colmo de la música, del més gran de la música. Però el Messià de Handel té un aquefetall de tots els números que això no se pot, no se pot explicar. Bé, aquest grup que ho va fer, era
l'orquestra
de Berlín, Norvera,
d'Amsterdam. La barroca sí, d'Amsterdam, i el coro.
Sí, exacte, m'he embuat amb el guion. Sí, aquesta missa catòlica, precisament perquè en Bach era protestant, la missa catòlica en llatí és una enciclopèdia, és una enciclopèdia, allà hi ha tot el saber musical d'en Bach, que no és poc, és una cosa extraordinària. Així que vàrem sentir una summa musicalia, una enciclopèdia, un culmen del barroc, a pesar que jo insisteix en l'extraordinària simpatia d'una obra que per ventura no serà tan tècnica en aquests aspectes, però que treu la gent d'una forma, perquè un me va dir, mira, a qualsevol moment del món, en aquest moment del món, hi ha a qualsevol lloc, que se dona o el Messias d'en Handel o la Traviata d'en Verdi. I possiblement és així això. A algun lloc del món en aquest moment, sigui o no sigui Nadal, perquè és una obra eminentment nadalenca, el Messias de Handel, se toca el Messias o l'òpera més tocada, més representada, la Traviata de Verdi. I per ventura sí que és això, perquè hi ha que veure el cas que ha fet la humanitat en el Messias de Handel. I no solament en el celebre Aleluia, com que són uns 54 números, l'Aleluia és un d'ells. Però, en fi, no mos despistem d'aquesta obra de Bach, que realment era admirable. Et veré que per ventura el començament, que el Kyries i Christes són quilomètricament llargs, i per ell en Bach se va com a despistar allà, donant voltes a la paraula Kyrieleison, Christeleison. Ara, esclar, després d'aquest desert immens que passàrem amb Kyries i Christes, després ja és més interessant tot el Glòria, que té textos distints, i el Credo. No en parlem ja després de Santur, Benedictus, Anotei. Després ja la missa se fa una miqueta més variada. En certa manera, si no mos ho han de exigirar, una miqueta més divertida. Bé, i així acabàrem amb la direcció impressionant d'Anton Koopman, que demostrava saber-la de memòria, de tant en la direcció, l'Hermans a l'aire, com en l'Hermans apoiades en el clavicòrdion, en clavecin, que tocava admirablement. Bé, el solista bonic, sobretot el contratenor, Martin Engelsitz, ben sentit bé, i el baix Klaus Marton, Mertens. Aquests dos, el Marton i el Merten, admirables, admirables mai de tot el punt de vista. Això que la soprano, que tenia aquest nom bíblic de Jezabel, també ho va fer molt bé, però vamos, aquells dos eren extraordinaris. I el director ja ha dit una meravella. Sentir-ho en una versió, i jo mateix vaig pensar, i em vaig una vegada composta aquesta obra, escrita, composta, la va sentir tan ben interpretada com a Pollença. Bé, jo vaig pensar en el que disfruta un amic meu i amic nostre, tan conegut com en Felip Pellini Ballesteros, aquest pilot d'aviació, company meu de batxillerat, que deu tenir un any més que jo, o sigui que a 84 anys s'ha fet pilot i conseqüències 15.
I ha fet un llibre molt guapo de fotografies.
Exacte, exacte. I hi ha que veure com se passeja per tot el cel de Mallorca. I d'aquest és un xiflat de les missa en si menor de Bach, de modo que l'avant serà per ell. Bé, ara jo volia girar fulla perquè, sobretot, suposo que m'estiden un quartet d'hora o 20 minuts, o 10 minuts.
Sí, 10 minuts, 12 minutets, aproximadament.
12 minutets, anem a veure. No, és que ara comencen les festes de lluny, dia 8, dissabte, que és el naixement de la Mare de Déu, i acaben dia 12, que és el nom de Maria, on fan festa infinitat de Maries per Mallorca i fora de Mallorca, el dolce nombre de Maria. Bueno, el dia abans, divendres 7, hi ha una espècie de concert inicial de corda, de les mateixes instruments que ensenyen a Lluc, que té molt de mèrit això, que a més d'haver-hi el blavet de Lluc, hi hagi un grup d'instrument de corda, i tocaran un concertet. Bé, idò, jo l'introduiré en la recitació de la Serra de Joan Alcover. És clar, Lluc és un palau dins la serra, i la Mare de Déu de Lluc és reina de Mallorca, però sobretot reina de la serra. I és tan bona la serra d'en Alcover que he pensat en recitar-la. Això jo ho he fet altres vegades, per la tercera, però fa molt d'anys. I he pensat que seria bo que aquesta tradició recalàs un poc i se recitàs la serra d'en Alcover cada any en aquestes festes de lluny. Bé, és un prodigi la serra de descripció i de narració. És un prodigi d'expressivitat. Pareix que els versos no solament els oïu, sinó els que el veig. Però jo va més enfora. És un prodigi de plasticitat perquè pareix que toqueu, pareix que palpau les paraules d'un mallorquí, de llengua mallorquina, fenomenal. I després, a més d'expressivitat i plasticitat, hi ha la musicalitat. En tots els versos o mitjos versos, sempre perfectament accentuats a la quinta síl·laba, la qual produeix entre rimes i ritmes una música fenomenal. No solament és poesia, sinó que és música. I després és una explosió de paisatgisme. De modo que el paisatgisme de Mallorca, que és el que més han tocat els poetes de Mallorca, podem dir que està tot integrat, globalitzat, dins aquesta obra de Joan Alcover. Dins la serra de Joan Alcover hi ha tots, en síntesi, tots els paisatges, tots el paisatgisme d'altres autors, que tindran altres mèrits, perquè clar, en Ben Costa, en el Pi de Formentor, a la Nura d'un això, també una ha d'anar alerta. Però el que se diu paisatgisme en globo, això en globus, el té l'obra de Joan Alcover, que així alcança una gràcia que la converteix per ventura en el poema més simpàtic de tot Mallorca. Bé, va tenir premi, tot d'una va ser molt premiat, i en Alcover va tenir la gentilesa de dedicar-lo a l'altre gran poeta, com has de suposar, Costa i Llobera. Anem si me record d'aquest poema.
Vinga.
Quima de l'estrofa plena de perfums a balla bronzenta de la soledat, quan de ma finestra encesa de llums estén la mirada per damunt ciutat i l'ànima mina s'enfonsa allunyada dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Són la pageseta que presenta dur, jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moreno, o la pageseta que és una finura i té la cintura com un xerricó, la virà amb la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol, en que pell de palma s'aguarda del sol quan regui el vell beure es mor el safareig per servir als pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir els nafres, no hi ha millor dit. Canta condolades i sac contarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet de munt. Encara és fadrina, ell serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé, es l'ego ensellada del pobil que ve. Arriba la clostra, bota de la sella, es coma tots amos, es coma la filla, se seu de vorella i encara no brilla l'estel del matí quan pren la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos llumats, el torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, el gall que desperta, la penya que daura, el bosc que pastura, el parell que llaura, les viles disperses per la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecala, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i massies i castells roquers, pel jove que passa, plena de dolçor, de la festejada, l'ànima celesta, tot és una festa que canta d'amor. O escarpa cadena de punts gegantins, o la visió pura que ve d'allà endins, flor de rústiques que endú l'enyorança de ma jovenesa. Si per amoixar-li la coa penjanta m'acosta la jove, ella se decanta. Copeo, 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 traïdor, rosa d'encarnada, si té graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix, i mentre s'allunya i se converteix en llum solitari, lo que era visió, en llum solitari de la majestat, de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Jo sóc la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. Òscar, pecadena, de puix i entins, ginebró amb els àmits, estepes i pins, sitges que negretgen sota l'alzinar, solà ardenta que vas al pinar, ombres meredina del fullatge espès, càntic de revel·la que arriben al mar, de l'iglesia oberta com un ull encès, mues trotadores que cascavellotgen per la carretera del coll en avall, faes que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball. Soledat feresta, on sembla que dola d'oscur fratricidi la gòtica gesta, trillets de campanes que el vilatge endola, endolats que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa. Branques que remouen sobre el cordatge les veles del carros que van en el cos, tonada del batre, tendre moresca, mèlleres que voten per dir la verdesca, famílies que volten les font de salut i fruites que es fonen, dir la boca fresca, plena de riaes de la joventut. Oh, tonada del batre, cadència moresca, mèlleres que voten per dir la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es fonen, dir la boca fresca, plena de riaes de la joventut. Prendre rondaia, llumeneret blau, que l'ànima trau de la minyonia, són l'exquisidesa, són l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
Bé, això molt bé, Bernat.
La cèlebre serra de Joan Alcover, que és una descripció admirable a part de tots el punt de vista, i jo penso en recitar per veure d'inaugurar aquestes festes de lluny tan simpàtiques, no sé si arribarà l'idea, però...
Quantes has dit? Quin dia és?
Això és divendres 7.
Aquest divendres, sí.
Sí, aquest divendres, exactament a les 9:30 del vespre, a dir la Basílica de Lluc.
Molt bé.
A les 21:30 hores, jo faré aquí una miqueta d'introducció d'abans i després ja la recitació d'això. Espero que agradi. Fa altres anys va agradar. I, en fi, espero que sí, va tenir el premi i aquesta obra, i en el Cové la va dedicar en Costa Llobera, com a testimoni d'amistat dels dos grans poetes de Mallorca, Joan Alcover i Costa Llobera. Molt bé, si no tens res més que demanem-me...
Molt bé, i mos has fet un bon avanç de lo que diràs divendres,
Sí, un pot de música i un pot de poesia, ja sabeu, a Pollença és un poble de locos i sempre parlant d'això, almenys amb Bernat Xifra d'aquest llarret.
I de Bernat Xifra... Sí.
Creiem que no vull molestar cap pollencia en músiques i poesia, sinó que creiem absolutament convençut del poder enormement formatiu de la poesia i de la música. És formatiu.
Molt bé. Bernat Xifra, moltíssimes gràcies una setmana més per oferir-nos aquesta crònica cultural. Que tinguis bona setmana i fins dimecres.
Fins dimecres, si no vol. Adéu.
Adéu, Bernat. Adéu.